Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem amb els repàs en titulars d'avui dimecres 5 de juliol. Dolors Lleuri, bon dia.
Bon dia, Emili.
Ahir coneixíem els detalls de la llei del referèndum de l'1 d'octubre que estableix com es desenvoluparà la jornada.
Una llei emparada en el dret internacional. L'esborrany no parla de mínims de participació, per tant serà vinculant sigui quina sigui la resposta ciutadana en la jornada. Però quin serà el paper dels ajuntaments? Recordem que han de cedir els locals de la Generalitat per la celebració d'aquest referèndum. Avui li ho preguntarem a l'alcaldessa i diputada de Junts pel Sí, Montserrat Candini.
L'ADF de l'Alt Maresme defensa la presumpció d'innocència del voluntari que ahir a la tarda va ser detingut per la policia local de Palafolls per la seva possible vinculació amb els incendis que s'han registrat en aquest municipi a les últimes setmanes.
Pel moment, l'ADF ha obert un expedient informatiu per esbrinar el que ha passat al voltant d'aquest cas. Agents de la policia local van detenir-lo ahir a la tarda a Can Jordà. És un home membre de l'ADF de l'Alt Maresme i veí del barri de Sant Lluís. Està detingut com a presumpte autor dels darrers incendis que hi ha hagut al municipi. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
El Departament d'Ensenyament ha decidit suprimir un dels cicles formatius que s'impartien a l'Institut Bisbe Sivilla.
És el de Grau Superior d'Agències de Viatges, que sí continuarà al setembre, però només pels alumnes que hagin superat el primer curs i puguin, doncs, completar la seva formació. Un assumpte del que parlarem avui amb Eva Sánchez. Ella és directora de l'Institut Bisbe Sivilla.
La pàgina web d'atenció pediàtrica de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Cuidant Infants, ha renovat el segell que l'acredita com a web mèdica que s'atorga des del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
Els responsables de la corporació van crear aquest apartat dins la web general amb l'objectiu de posar a l'abast de tothom informació pediàtrica fiable i contrastada, ja sigui per les famílies o també per professionals del sector.
Bajo la Rosa, la cinta guanyadora de la secció Low Budget del Calella Film Festival, premi a la millor direcció i també premi del públic, podria entrar en els circuits comercials de projecció.
Després del seu pas pel certamen Calallenc, una distribuïdora s'ha interessat per aquest thriller psicològic dirigit per Josué Ramos, una història inquietant que arrenca amb la desaparició de la filla petita d'una família aparentment normal.
El govern de Junts pel Sí amb la CUP va presentar ahir els detalls de la llei del referèndum de l'1 d'octubre que s'empara en el dret internacional i que estableix com es desenvoluparà la jornada.
Doncs sí, l'esborrany presentat ahir no parla de mínims de participació, per tant serà vinculant el resultat, sigui quina sigui la resposta ciutadana. Preveu també un termini de 48 hores per començar el procés constituent de la nova República Catalana en cas que guanyi la independència. En cas contrari, es tornarien a convocar eleccions. Es crearà una sindicatura electoral de Catalunya, òrgan de nova creació que assumiria les funcions de la Junta Electoral, que estarà integrat per 5 juristes o politòlegs de prestigi. El cens electoral, una de les qüestions que ara per ara genera més dubtes sobre com s'obtindrà, s'explica que estarà elaborat pel govern i validat per aquesta sindicatura, que els càrrecs de les meses s'elegiran com sempre per sorteig, que podran votar els majors de 18 anys i que ho faran els locals que la Generalitat demanarà als ajuntaments que cedeixin.
Montserrat Candini, alcaldessa de Calella i diputada de Junts pel Sí, benvinguda a Ràdio Calella Televisió.
Gràcies, hola, bona tarda.
Calella cedirà els espais que el govern català li demani pel fer el referèndum?
Jo com a alcaldessa posaré tots els recursos necessaris que el govern de Catalunya en demani per poder tirar endavant aquest referèndum. Però perquè això es basa en una qüestió que és que, per damunt de tot, els responsables polítics tenim, doncs, tenim els nostres principis polítics en aquest sentit, no? I el principi polític que a mi i ma mare, com a persona que em dedico a la política, un dels fets és que jo reconec Catalunya com un subjecte polític sobirà i que, com a tal, pot decidir lliurement el seu futur i exercir el seu dret a la autodeterminació. I com que al cap i a la fi el que estem parlant és de democràcia, i poder comptar tant els sís com els nos, doncs jo crec que, jo almenys com a alcaldessa, allò que em demani la Generalitat de Catalunya ho facilitaré al màxim possible perquè fins i tot les persones que volen anar a dir no puguin anar a dir no.
Alcaldessa, i en la presentació d'aquesta llei del referèndum s'explicitava i es subratllava sobretot en què s'empara en el dret internacional. A què es refereix en concret?
Doncs, home, el dret internacional, els tractats internacionals, sobretot el que es tracten és, doncs, diguem que el dret de l'autodeterminació és quelcom, doncs, que està protegit, que és vigent i que està reconegut per diferents tractats internacionals. I el que estem parlant sempre de drets humans i la democràcia i expressar el que algú vol, el que una comunitat, el que un poble vol, sigui sí, sigui no, això està emparat, doncs, amb aquests tractats internacionals dels quals nosaltres, doncs, agafem tot l'esperit i tot el que representa com a defensa també, doncs, dels drets humans.
Encara en relació al que s'explicava ahir en aquest acte, en aquest doble acte que va tenir lloc ahir dimarts, en quant la participació, no parla aquesta llei del referèndum de mínims, diu que serà vinculant, sigui quina sigui la participació. Vostè ara parlava de que des del govern es defensarà i s'intentarà que també participin en aquest referèndum els partidaris del no a la independència. No sé si aquest serà un dels esculls, un cavall de batalla important en els pròxims mesos.
Sí, bàsicament el fet de no fixar un mínim de participació en el referèndum és per no afavorir el boicot. Per les diferents manifestacions dels partidaris, doncs, de que no se celebri el referèndum, per tant, partidaris de que la gent no pugui expressar, aquells que estan en contra, que no puguin dir no, el que hem fet, i per tant, una de les estratègies claríssimes com a partits polítics, lògicament seria, és, no?, d'intentar boicotejar, doncs, aquest exercici democràtic. I el fet de que no s'hagi fixat un mínim de participació és justament per això, per no afavorir el boicot.
Ahir es feia la presentació també del portal, el garanties.cat, que és el portal web on els ciutadans poden resoldre tots els dubtes que hi hagin a partir d'ara en referència a la celebració del referèndum.
Exacte. Màxima transparència, màxima informació, garanties totals, garanties democràtiques absolutes, i des del minut zero en què s'ha presentat, penjada en aquesta web, www.garanties.cat, en el qual s'explica tot el que és la llei, quina és la legalitat que ens empara, que volem que el referèndum sigui un exemple de democràcia que traspassi fronteres, i en aquest món del segle XXI, en què el nostre món és el món, no ens imaginem, doncs, seguir vivint amb una estructura d'estat que ens impedeix poder dir el que opinem.
I com es preparen, com s'han de preparar els ciutadans que sí defensen la independència del país per aquest embat definitiu, podríem dir, de l'Estat contra la celebració del referèndum? Ja hi ha moltes declaracions, sentíem ahir justament a la ministra de Defensa parlant de l'exèrcit o posant sobre la taula el paper de l'exèrcit en garantir la unitat de l'Estat espanyol. No sé com s'han de preparar de cara a aquestes pròximes setmanes decisives.
Jo crec que l'única preparació que serveix de cara a la democràcia i de cara dels ciutadans, doncs, que volen expressar la seva opinió és, diguem, la radicalitat democràtica, és a dir, no renunciar als seus principis de poder donar la seva opinió. Enfront a les amenaces, com ara hi ha la ministra Cospedal parlant de l'exèrcit, doncs això lògicament forma part de la, diguem, d'aquest marc mental que alguns de l'Estat espanyol i el govern espanyol d'una manera molt clara, doncs, tenen com a principi polític, que és vèncer en lloc de convèncer. Jo crec que aquest vèncer en lloc de convèncer el que fa, en tot cas, és empetitir d'una manera molt clara el que representa el valor de la democràcia, i davant d'aquests embats a l'Estat espanyol, serenor, radicalitat democràtica. Quan nosaltres al començament de tota aquesta legislatura vam dir que nosaltres volíem ser la revolta dels somriures, érem plenament conscients que aquests embats vindrien, però la major fortalesa davant d'una negació, davant d'una incompetència i una impotència, que és el que estan demostrant dia sí, dia també per part, doncs, de l'Estat espanyol, del govern espanyol, és sobretot un somriure, radicalitat democràtica, convèncer la gent, també els dels nos, que vagin a votar, i no hi ha major expressió de civisme col·lectiu que la gent pugui anar a votar i dir el que opina.
Deixi'ns que li repreguntem, alcaldessa, i també en la seva qualitat de diputada de Junts pel Sí. L'1 d'octubre hi hauran urnes a les ciutats catalanes, i ja sé que li pregunto a vostè, que justament ha fet canviar o ha demanat que es canviés la data de l'Ironman perquè estiguessin coberts els dos esdeveniments amb plenes garanties.
Jo crec que aquesta és la mostra més evident, que sempre he cregut de manera absoluta que l'1 d'octubre hi hauran urnes. Confio plenament en el govern i amb la meva condició d'alcaldessa, de seguida vaig fer fins i tot el canvi de l'Ironman. Per tant, no hi ha cap mena de dubte, posaré tots els possibles perquè aquest exercici democràtic, els calellencs estiguin a disposició i ho puguin fer-ho, tant els del sí com els no, i a més seria un gravíssim error per part meva, de poca talla democràtica, que no estigués a l'alçada de les circumstàncies.
I alcaldessa, per acabar, quan s'aprovarà la llei i es convocarà de manera oficial el referèndum?
Doncs calculem cap a finals del mes de juliol.
Alcaldessa, gràcies avui per haver atès la trucada de Ràdio Calella Televisió.
A vosaltres per poder-me donar l'oportunitat. Gràcies.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
La Federació de les ADFs i també l'ADF de l'Almaresma ha emès un comunicat en què defensen la presumpció d'innocència del voluntari que ahir a la tarda va ser detingut per part de la policia local de Palafolls per la seva possible vinculació amb els incendis que s'han registrat al municipi a les últimes setmanes. De moment, l'ADF ha obert un expedient informatiu per tal d'esbrinar què és el que ha passat.
Agents de la policia local de Palafolls van detenir ahir a la tarda a Can Jordà un home membre de l'ADF de l'Almaresma, veí del barri de Sant Lluís, com a presumpte autor dels darrers incendis que hi ha hagut al municipi. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació. De moment, però, el detingut es troba a l'espera de passar a disposició del jutge. La policia local de Palafolls va obrir la investigació després que des de mitjans del mes de maig s'hagin registrat al barri de Sant Lluís una quinzena d'incendis amb una successió similar. Primer, la crema d'un contenidor i després l'incendi d'uns marges.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
El Departament d'Ensenyament ha decidit suprimir un dels cicles formatius que s'impartien a l'Institut Bisbe Sivilla. Era el de Grau Superior d'Agències de Viatges, que sí continuarà, però al setembre només pels alumnes que hagin superat el primer curs, que puguin doncs completar la seva formació. L'institut es queda amb els cicles formatius de Grau Superior de Turisme, de Direcció de Cuina i de Serveis de Restauració i també de Guia, que es complementava aquest últim amb el d'agències de viatges, de tal manera que es compartien continguts i els alumnes sortien amb les dues titulacions. D'això en parlem avui amb la directora de l'Institut Bisbe Sivilla, amb Eva Sánchez. Bon dia.
Bon dia.
Com s'assabenten o com intueixen potser que el Departament d'Ensenyament decideix doncs suprimir aquest cicle d'agències de viatges? Quan fa d'això?
Bé, la primera notícia que vam tenir va ser sobre el mes de maig, que vam rebre un correu del departament on ens comunicàvem que de cara a la planificació de l'any vinent s'estaven plantejant suprimir el mig grup que teníem d'agències.
El motiu era un cicle amb poca demanda. Quin és el motiu que traslladen?
Sí, el departament el que ens va dir és que portàvem dos o tres cursos que només teníem mig grup i que la demanda era poca i hi havia altres zones de Catalunya on havien places d'aquest cicle i, per tant, havien decidit suprimir-lo a Calella.
Explica que només teníem mig grup, però sí que hi havia algun tipus d'ensenyament complementari amb el de cicle formatiu de Grau Superior de Guia, no? Quina era la formació, com tenien la planificació feta per tal que els alumnes poguessin fer els dos cicles de forma complementària?
Sí, de fet, nosaltres fins ara teníem mig grup d'agències i mig grup de guies i el que fèiem era que fèiem un primer curs comú, els dos. Per tant, acabàvem tenint un primer grup de primer de turisme on feien totes les matèries comunes als dos cicles i llavors el segon any els alumnes podien fer o bé guies o bé agències i en un tercer curs podien optar a fer l'altra titulació. I per tant, en tres anys tenien dos títols, cosa que ara no podrà ser i només tindran un dels títols.
Quan parla que només teníem mig grup, això es refereix a quina quantitat d'alumnes, per fer-nos una idea aproximada?
Doncs 15 per grup. 15... Sí, un mig grup són 15 alumnes i un grup sencer són 30. I cada any depenia una mica de la matrícula, però normalment entre un grup i l'altre, que vam tenir 27-28 alumnes.
Tot plegat es remunta al mes de maig, ens explica. No sé si ja tenien alumnes interessats en inscriure's, en matricular-se per aquest cicle formatiu, i els han hagut de comunicar doncs, que finalment ensenyament els hi ha tancat.
Sí, bé, encara nosaltres no havíem fet les prescripcions, perquè les prescripcions van ser més tard, però sí que havíem fet tota la propaganda del cicle.
Amb jornades de portes obertes.
Exacte, sí, fins i tot la jornada que se va fer aquí a Calella d'una mostra dels cicles formatius de tot l'Alt Maresme, i això nosaltres no teníem, no sabíem, desconeixíem que treurien aquest cicle, per tant nosaltres ho vam ofertar com cada any, i va ser després, a posteriori, quan vam saber que aquest cicle desapareixeria. I, per tant, sí, hem hagut d'alguns d'aquests alumnes reorientar-los cap a l'altre que ens han deixat, amb la condició de que farien algunes matèries de les que feien el cicle que ens treuen per tal de complementar la seva formació i que puguin optar a llocs de treball relacionats amb agències de viatges.
Perquè hi ha algun altre centre que imparteixi aquest cicle formatiu aquí pròxim, de Calella?
No. Aquí a l'Alt Maresme érem l'únic centre que impartia aquest cicle.
Avui en parlem d'això amb la directora de l'Institut Bisbe Sivilla i també ens interessem pel professorat. No sé si han hagut de fer algun canvi organitzatiu intern per professors que estiguessin dedicats a impartir les classes d'aquest cicle d'agències de viatges.
Bé, aquest primer any no ens afecta perquè com que continuem ofertant el segon curs per als alumnes que ja han començat, aquest primer any a nivell de professorat no ens afecta, però de cara al curs vinent sí que això suposarà una pèrdua de llocs de treball a la plantilla del centre.
Quants aproximadament ho saben?
Un i mig, aproximadament un professor i mig.
No sé si de cara a aquest pròxim curs, 2017-2018, no, però si parlant amb serveis territorials d'ensenyament hi ha alguna manera de cobrir aquest buit que deixa el cicle d'agències de viatges amb altres graus formatius?
Sí, de cara al curs vinent hem estat parlant amb els que s'encarguen de la planificació de cicles formatius a Mataró i hem decidit que intentarem començar a treballar per demanar de cara al curs 18-19 un cicle d'allotjaments que és de la mateixa família que els que tenim ara i que s'adapta una mica més als llocs de treball que n'hi ha aquí a la zona, perquè el Maresme és una zona que se dedica, bueno, que té una part important de la seva economia basada en el turisme, i el cicle d'allotjament està molt vinculat a tot el tema d'hotels, i per tant intentarem oferir aquest cicle, i a més ens hem dit que ho intentarem fer en dual.
Què és la formació dual?
La formació dual és aquella que comparteix unes hores de pràctiques dels alumnes i de formació amb les empreses. És a dir, els alumnes no fan tota la formació al centre, sinó que una part dels coneixements que han d'adquirir ho fan a través de les empreses.
I seria també una formació singular, diguéssim, de l'Institut de Calella?
Bé, és una formació per la que està apostant el Departament d'Ensenyament i seria fer un canvi de xip una mica i intentar adaptar-nos a el que sembla ser que és la demanda que hi ha ara a la zona.
Estem avui parlant amb la directora de l'Institut Bisbe Sivilla i l'enganxem en ple procés de matriculacions aquests dies.
Sí, ara estem enfeinats fent matrícules de primer de batxillerat i de cicles de grau mig.
Hi ha una bona demanda, diguéssim.
Sí, estem contents. Aquest any, bueno, nosaltres a cicles de grau mig sempre tenim molta demanda perquè els cicles de cuina, de pastisseria, de restaurant estan molt ben valorats a la zona i, per tant, sempre tenim una demanda important.
Doncs agraïts que ens hagi atès avui a l'Info Migdia Eva Sánchez, directora de l'Institut Bisbe Sivilla, per explicar-nos el per què doncs, el Departament d'Ensenyament ha decidit suprimir, com dèiem, aquest cicle formatiu de grau superior d'agència de viatges, o si més no, el per què, els motius que els hi han traslladat. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
La pàgina web d'atenció pediàtrica de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Cuidant Infants, ha renovat l'acreditació com a web mèdica que l'atorga el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
Els responsables de la corporació van crear aquest apartat dins la web general, que és salutms.cat, amb l'objectiu de posar a l'abast de tothom informació pediàtrica fiable i contrastada, ja sigui per famílies interessades o també per professionals del sector. Ho ha explicat el metge del Servei de Pediatria de la Corporació i membre de l'equip redactor de la pàgina web, Francisco Codina.
Aquesta és una eina que nosaltres vam dissenyar per donar informació als pares o aprofitar les xarxes socials, però aquesta és una eina de manera que els pares poden tenir una informació contrastada de qualitat, i això és el que reconeix aquesta distinció que ha fet aquesta certificació que ha fet el Col·legi de Metges de Barcelona.
A Cuidant Infants, l'equip de pediatria de la corporació ha creat diversos llocs d'interès i un blog que els permet tenir una interacció amb els usuaris. Un dels apartats és el de normes i consells de salut, en el que s'hi poden trobar normes d'alimentació per les diferents edats, també de prevenció d'accidents o informació relativa a les vacunes. Un altre és el de les patologies més prevalents. Setmanalment s'envia un correu a més de 1.500 adresses electròniques i ha publicades 350 notícies i 202 entrades al blog. Avui mateix n'hi ha una sobre compra per al viatge de vacances.
Nosaltres publiquem aproximadament, a part de la part fixa, 3 notícies cada setmana. Una habitualment sobre alimentació i altra pues, sobre temes del dia. Ara l'última que hem publicat avui mateix és preparar-lo el viatge. Si viatgeu en infants, pues, teniu en compte si estan o no vacunats, si tenen alguna malaltia, recordeu que he de postar tal o cal medicaments, si heu d'anar a un lloc on hi ha mosquits, pues, repel·lents, etcètera, etcètera.
La web disposa d'enllaços a pàgines d'interès com Farmàcies de Guàrdia, també el web de Sanitat Respon, Infància Respon o la programació de visites en línia de la corporació.
Bajo la Rosa, la cinta guanyadora de la secció Low Budget del Calella Film Festival, premi a la millor direcció i també premi del públic, podria entrar en els circuits comercials de projecció.
Després del seu pas pel certamen Calalleng, una distribuïdora s'ha interessat per aquest thriller psicològic dirigit per Josué Ramos, amb una història inquietant que arrenca amb la desaparició de la filla petita d'una família aparentment normal. Ho ha anunciat el president de l'associació Rosewood de Mans del Cinema, entitat organitzadora del Calella Film Festival. Ell és Albert Guinart.
Josué Ramos, que és el que va guanyar millor director, pel·lícula i premi del públic, que és molt maco que hagi guanyat per part del públic i per part de jurat la mateixa pel·lícula, no? Ens deia que estava molt content i que arrel dels premis que ha tingut el festival ha trucat una distribuïdora per oferir-li i portar la seva pel·li als cinemes. I això, clar, això és el que al final, quan vam iniciar el festival, és el que dèiem, veure, ajudar aquestes pel·lícules a que aconsegueixin distribució, no? I si en una segona edició ja tenim una pel·lícula que gràcies a nosaltres tenim distribució, doncs és una passada, estem contentíssims.
L'organització del festival valora de forma molt satisfactòria l'assistència a les activitats celebrades, superant les 6.500 persones. El festival va clausurar-se diumenge amb una gala que va comptar amb la presència dels actors José Sacristán, Antonio Molero i el vilanoví Sergi López.
107.9 FM. Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i alli i oli. Frankfurt La Riera, obert cada dia des de les 7 del matí. A la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada. Frankfurt La Riera.
facebook.com/Ràdio Calella. Twitter, @RadioCalellaTV.
I avui, Dolors, nova entrega de Temps d'Estiu.
Doncs sí, avui les nostres reporteres Tanit Casado i també l'Alicia Grima surten al carrer per preguntar als joves nascuts l'any 2000 com es prenen la vida i quines són les seves inquietuds. Tot comença en el moment en què elles dues es fan un selfie.
Aquesta m'agrada.
Sí, estem bones.
Sí, sortim prou bé.
Saps què, tia?
Què?
Pensava que no vindries.
Per què?
Pues perquè la gent de la vostra generació som més de quedar-vos a casa.
Però què dius, Tanit? Nosaltres som molt actius.
Bueno. No m'ho crec gaire.
Home, Tanit, jo si vols t'ho demostro ara mateix.
Com?
Què et sembla si per començar els reportatges de Temps d'Estiu fem així un reportatge preguntant a gent de la meva generació?
Em sembla bé.
Doncs va, anem a buscar a veure si passa algú per aquí.
Algú que coneguis?
Doncs ara no ho sé.
A veure un gat?
No veig així ningú. No? Per allà no conec ningú. Mira, allà.
Sí?
Veus la Ivet?
Sí, sí.
És aquesta noia. Va a la meva classe. O sigui que té la meva edat. La cridem?
Endavant.
Ivet!
Hola! Mira.
Vine un moment. Seu.
Que ets del 2000?
Sí.
Podríem fer-te unes preguntes?
Sí.
Mira, quines que són les tendències de la teva generació? O sigui, què està de moda?
Jo crec que, bueno, depenent de quina cosa, en quant a roba, crec que està molt de moda les marques esportives, com Nike, Adidas o coses així, i en quant a redes socials, doncs Snapchat, Instagram, WhatsApp...
Mira, en Sergi és l'indicat.
Mira.
Sergi, vine!
Tu també ets del 2000?
Soc del 2000.
Mira, us farem unes quantes preguntes, vale?
D'acord.
Quina és la moda de la teva generació? O quina creus tu que és la moda que teniu?
Home, jo crec que clarament és la generació dels telèfons mòbils. I bueno, tot, no sé, és un vici total i jo crec que acabarà fent mal, si no és que ja fent mal.
També ets del 2000?
Sí, sí, vale. Porfa.
Pues, apurim un parell més de preguntes, també.
Vale.
Sí?
Sí.
Mira, tu què creus que està de moda la teva generació?
Uau, sobretot temes de roba i de físic. Per exemple, ara tothom vesteix un estil, doncs tota aquesta gent de la nostra generació també ha de vestir d'aquesta manera. I s'influeixen molt per l'Instagram, per exemple.
T'agrada la música dels teus pares, per exemple?
Bueno, m'agrada la música, però als meus pares no.
No em desagrada, no, però... perquè n'hi ha cançons que estan bé, no, suposo, com de tot. Però sí que és veritat que... no és lo nostre, no encaixa amb nosaltres.
No, potser hi ha alguna antiga que m'agrada, però ara bàsicament pop, a música catalana, i no sé, si surts de festa o alguna cosa electrònica, una mica de reggaeton, o... però la música és pop, sobretot pop, l'anglesa.
Tu, quan surts, a on vas? O què és el que t'agrada fer?
Bueno, jo quan surto, pràcticament vaig quasi sempre a Mataró, que és on hi ha la discoteca més, que està més de moda aquí, i que és la Cocoa, i pràcticament el que m'agrada fer és anar amb els amics i passar-m'ho bé.
Si sortim per Calella, Nemoris, Racó, etcètera, no? Lo típic d'aquí. I si no, Cocoa.
Més de bars o discoteques?
Discoteca, jo crec.
Sí?
O sigui, a casa ja m'ho diu ma mare que em veuen el pèl poc, perquè sempre estic fora, o sigui, quedar amb els amics, sempre sortir sempre. I a més ara que és estiu, llavors he d'aprofitar.
Bueno, per les tardes, com que no hi ha gaire a fer aquí al meu poble, llavors, doncs, quasi sempre o anem a la platja, o anem a berenar, o coses així.
I sou una generació que creus que sou més organitzada que les altres, o sou més organitzats, aneu més a l'últim moment?
Sí, jo crec que és tot organitzat a l'últim moment.
Ens enviem un missatge i el que en el moment se'ns ocorreix fer.
I tu, Sergi, t'agrada jugar a videojocs, per exemple? Hi ha algun que t'agradi així en especial?
Sí, bueno, de tant en tant suposo que a la Play, al Call of Duty, o al Sims, a l'ordinador.
No gaire. No jugo. Jugava, bueno, algun cop he jugat als Sims, o algun cop a la Wii, tipus als Just Dance, o algo, però ja està.
Us considereu una generació de veritat nini, o que sou més espavilats?
Jo crec que... sí que ninis n'hi han, però crec que ara mateix som molt conscients de la crisi que hi ha i crec que la gent avui en dia cada vegada més va a la universitat i intenta tenir els seus estudis perquè és conscient que si no podrà tenir un treball en el futur o a l'actualitat.
Què signifiquen les sigles LGBT i Q? Saps què vol dir?
No.
Ninguna d'elles? No? No et sona?
No.
Em sona com que era algú de... gay, en lesbian, vale, no sé.
I ara una pregunta en anglès. M'has de respondre en anglès, eh?
Vale.
What do you think about the tourism and the urbanization of Calella?
Well, I think that we have a lot of tourism in Calella from different places. I think that the places where the people more come in Calella are Germany or France, and that's the typical tourism from Calella. And I think that the urbanization is very good here for tourism.
Que bé que ho ha fet la Clàudia, no? Bueno, i tots.
Sí, home, ho han fet molt bé tots. Ens han deixat en un bon lloc.
I tant. I recordeu que podeu veure el reportatge pel Facebook, el YouTube i la web de Ràdio Calella Televisió.
Fins la propera!
Gràcies, Dolors. Fins demà.
Fins demà.
Tanquem l'informatiu amb el temps amb Joaquim Serra.
Hola, bon dia. Avui el temps ha de continuar com ahir, amb estabilitat, amb domini del sol i amb unes temperatures que avui pujaran una miqueta més cap als 30, puntualment als 31 graus a les hores centrals del dia. Pel que fa als vents, en general seran molt fluixos del sud-sud-oest d'aquest migdia i primers hores de la tarda i la situació marítima continuarà tranquil·la. De cara a demà, s'espera que augmentin els núvols perquè els vents seran una mica més humits de llevant, Però l'única cosa que faran és això, que la humitat més alta, la sensació d'aixafogor sigui molt marcada a tot el Maresme, amb unes temperatures que seran semblants a les d'avui, poden baixar una miqueta les màximes, però poca cosa, amb vents que continuaran fluixos, això sí, de cara a demà, i amb una situació marítima que estarà dominada pel marejol a tota la costa de la comarca.
Arribem a les dues, arribem a les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda de dimecres. Adéu-siau.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.